Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Info Migdia d'avui dijous. Estem a 21 de novembre. Avui hem conegut el testimoni del calellenc Sergi Vila, un calellenc que ha estat durant 10 mesos treballant per Proactiva Open Arms, tripulant una embarcació de rescat al mar d'Alboran, després al Mediterrani central, en plena crisi dels refugiats a Europa. Això li ha permès conèixer una realitat que ha estat dura, però que li ha fet viure una experiència que diu recordarà tota la vida i que tornaria a viure-la. El calellenc ha visitat avui els estudis de Ràdio Calella Televisió per donar el seu testimoni sobre la feina que ha fet l'ONG liderada per Òscar Camps, negant que estigui provocant un efecte crida, ha denunciat a tot això els incompliments per part d'alguns països de l'arc del Mediterrani de garantir-los un port segur. I avui la síndica municipal Sílvia López renunciarà al seu càrrec, ho farà, presentarà la renúncia durant el ple extraordinari convocat per aquesta tarda a 6:45, ha pres la decisió per motius personals, segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió. La renúncia s'oficialitzarà en el decurs de la sessió extraordinària, que també servirà per presentar i fer balanç del seu informe d'activitat. I el Servei d'Ocupació de Catalunya, que ha atorgat a l'Ajuntament de Calella una subvenció de 55.000 euros per contractar 5 joves que formaven part del programa de garantia juvenil. També havien de reunir una sèrie de requisits per tal d'arribar a treballar al consistori aquí a l'Ajuntament durant 6 mesos. Ho faran a jornada completa a partir del 31 de novembre. Aquesta experiència en el món laboral els ha de facilitar l'accés al mercat de treball. I avui també parlarem d'un projecte pilot que s'està fent a l'Hospital de Blanes per respectar el son dels pacients ingressats, dels pacients hospitalitzats. L'equip d'infermeria adopta mesures per minimitzar el soroll, per reduir la intensitat de la llum o per reorganitzar les cures per així afavorir el descans dels pacients durant les anomenades hores màgiques, de la mitjanit fins a les 6 del matí. S'ha engegat aquesta prova pilot que durarà 3 mesos. Si dona bons resultats, es traslladarà també a aquí a l'Hospital Sant Jaume de Calella. I en el temps, avui dijous, últim dia de sol, perquè la previsió indica que a partir de demà i en principi durant tot el cap de setmana ha de ploure aquí al Maresme. Comencem, doncs. El calellenc Sergi Vila ha estat durant 10 mesos formant part de la tripulació del vaixell Open Arms com a patró de la llanxa ràpida que es desplega en el moment de fer una operació de rescat a bord, i ha viscut, a més d'un Nadal molt diferent, allunyat de la família, una experiència vital que aquest matí ha compartit al programa La Ciutat. Diu tenir la impressió d'haver viscut una realitat paral·lela a la que havia conegut fins al moment, que és molt més dura i colpidora del que explica en els mitjans de comunicació del que està passant al Mediterrani, a ulls d'uns governs que sovint prefereixen mirar cap a un altre costat, saltant-se fins i tot les seves pròpies obligacions. Un testimoni que recull Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Bon dia. Sergi Vila va entrar a treballar per l'ONG liderada per Òscar Camps després d'adherir-se com a voluntari l'octubre del 2018, i s'hi ha estat durant 10 mesos sumant rescats. Diu que va prendre la decisió davant l'emergència que s'estava visquent a Europa amb la crisi dels refugiats. En una entrevista al programa La Ciutat ha reconegut que ni de lluny s'imaginava l'experiència que se li obria davant seu.
Venia del món de l'emergència, com t'he dit, venia del socorrisme i del món dels vaixells, i clar, hi havia una demanda que era, es necessitava rescat en el mar. Jo tenia aquests coneixements, millors o pitjors, però vaig pensar, és una realitat que està passant, jo puc fer-hi alguna cosa, he de fer el que pugui i el que sigui per ajudar. Trobo que és primordial, vamos. Amb l'educació que he rebut, i que suposo que ha rebut la majoria de gent d'aquí, si hi ha un problema, tu el que has de fer és actuar. No serveix de res mirar-te'l des de casa. És una realitat paral·lela. Et fa ordenar molt bé les teves prioritats. És una passada. El que veus és molt, molt gros.
Proactiva Open Arms té dues embarcacions de rescat marítim, l'Astral i el remolcador Open Arms, on Vila tripulava una de les llanxes ràpides que surten en cadascuna de les operacions de rescat. També tenia assignades les funcions de coordinador als socorristes. Es va estrenar al mar d'Alboran, davant la costa andalusa, que assegura és un comptagotes constant d'arribada de pasteres.
Va ser una patera de fusta de 15 persones, però clar, aquell mateix dia en vaig fer 3 més. I clar, això És un entrenament perfecte pel que després veuria al Mediterrani Central. Per fer-te la curassa, no sabia històries. Perquè hem comès l'error de saber històries i són les que t'emportes a casa. Són molt heavies. O sigui, per sort els mitjans no diuen ni la meitat del que passa a aquesta gent. Per sort, entre cometes.
I diu per sort perquè són històries dramàtiques d'un periple que pot durar anys, durant els quals els que fugen de les guerres o de la misèria que viuen a casa poden arribar a ser víctimes de tot tipus d'abusos, també els menors. Sergi Vila ha relatat com de perillosos poden ser els rescats i ha denunciat la injustícia que es produeix quan els països els deneguen l'embarcament. Ha recalcat que això contradiu la legislació marítima internacional que els obliga a garantir un port segur per a les persones que han estat rescatades en aigües internacionals, el que la llengua reclama a la classe política que s'omple la boca amb què s'ha de complir la llei, que prediquin amb l'exemple.
Molts polítics sempre s'omplen la boca de voler complir la llei i la llei és claríssima. Tot i que tu com a país facis la teva llei, hi ha una llei per sobre que és la marítima, que tu has de complir perquè tu ets un país escrit a l'OMI, que l'has de complir i sistemàticament no la compleixes. I clar, nosaltres sempre fem pas per pas perquè no se'ns pugui dir que no la complim. Uh-huh. Sempre és el país més proper segur, després l'altre, després l'altre, que és molt greu que ja donem per sentat que un ens dirà que no, l'altre que no, l'altre que no.
Vila creu que hi ha una falta d'empatia i d'humanitat per part dels governs polítics o ciutadans que rebutgen l'acollida de les persones rescatades al mar i nega que l'acció d'ONGs com Proactiva Open Arms provoqui un efecte crida. Assegura que són les guerres proveïdes d'armes de països europeus o l'expoli que s'estan fent de continents com l'Àfrica el que porta els seus habitants a iniciar un camí que no saben on els portarà.
A mi em fa gràcia. Si un vaixell o dos o tres són tan poderosos com per que a tot Àfrica arribi la notícia de que hi ha un vaixell i de que et rescatarà, quan no saps si hi serà o no. Quin poder que tenim, no? Uh-huh. Per mi un efecte crida és tenir el gasoil més barato, tenir els mòbils més baratos i al final tenir tot el que s'extreu d'Àfrica, de la despensa d'Àfrica, sense donar-los res a canvi. Això és un efecte crida per mi, que és el principi pel que venen. Si un dels països principals productors d'armes, que és, per exemple, Espanya, no els hi vengués armes en els conflictes que tenen, seria un punt menys, això és opinió meva, seria un punt menys perquè tinguessin menys conflictes i la gent no hagués d'escapar dels llocs.
També ha comentat com ha viscut l'estada de joves menors estrangers a Calella aquest estiu, alguns dels quals també han viscut un autèntic periple fins a arribar a l'estat espanyol. Lamenta la polèmica que s'ha produït al voltant seu. En aquest cas, també creu que s'hauria de tenir més empatia amb la seva situació i diu que s'ha de tenir en compte que són adolescents. La solució no passa per fer-los fora.
Adolescents conflictius n'hi ha a tot arreu, però és més fàcil assenyalar sempre el que ve de fora, perquè és un problema que sí que et pots treure de sobre. Aquí torna a haver-hi falta d'empatia, perquè aquí on tu veus un adolescent conflictiu és un adolescent que potser el teu fill no seria capaç de passar per una situació de ficar-se en un vaixell, en una patera, escapant del seu país per intentar donar-li un futur més bo als seus pares.
Després de l'experiència durant 10 mesos a bord de l'Open Arms, passant-hi fins i tot el Nadal lluny de la seva família, va fer el cagatió als nens que eren al vaixell. Ara continua treballant en el mateix àmbit, però salvament marítim del Ministeri de Foment. Assegura que quan tingui l'oportunitat hi tornarà i el seu compromís és el de donar veu a la feina que fa l'ONG, que sustenta en un 95% amb les donacions de particulars.
La síndica municipal, Sílvia López, renunciarà avui al seu càrrec durant el ple extraordinari convocat per aquesta tarda, 6:45. Ha pres la decisió, com els informàvem des de Ràdio Calella, per motius personals. La renúncia s'oficialitzarà en el decurs de la sessió extraordinària, que es retransmetrà en directe per Ràdio Calella, també per radiocalella.cat, i que servirà perquè presenti i faci balanç de l'informe d'activitat.
Aquest és l'únic punt del dia inclòs en l'ordre del dia del ple. La síndica municipal té la missió de vetllar pels drets i les llibertats dels ciutadans en la seva relació amb l'administració. Sílvia López ha estat la primera síndica municipal que ha tingut la ciutat de Calella. Va ser nomenada el maig del 2018, comptant amb el suport unànime de les forces polítiques de la Corporació Municipal i després d'haver superat un procés de selecció. Aquesta sessió extraordinària convocada per a 6:45 la podran seguir en directe pel 107.9 de la FM i també per radiocalella.cat a partir de 6:45.
El Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Calella una subvenció de 55.000 euros per contractar 5 joves que formaven part del programa de garantia juvenil. També havien de reunir una sèrie de requisits per tal d'arribar a treballar al consistori durant 6 mesos i a jornada completa. Aquesta experiència en el món laboral pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball.
L'Ajuntament de Calella s'ha acollit a la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil, de manera que disposarà de 55.000 euros per contractar 5 persones durant 6 mesos a jornada completa. Les persones contractades des del 31 de desembre desenvolupen les seves tasques en diferents àrees, concretament en habitatge, cultura, política social, joventut i recursos interns. En el cas del David Mejías, contractat en pràctiques, s'està introduint en el món del règim local i està coneixent com es treballa en aquest sector.
Doncs jo estic al sector a secretaria. En aquest cas estem fent projectes en quant a... Bueno, sempre relacionats amb el dret, que és el que jo he estudiat. Llavors estem veient contractació pública, gestió patrimonial i convenis per gestió de patrimoni també. I bueno, tot aquest tema és el que veiem a secretaria.
Les persones que se n'han pogut acollir a aquest programa havien de reunir una sèrie de requisits. Entre ells havien de ser menors de 30 anys, estar inscrits al sistema de garantia juvenil com a demandants d'ocupació no ocupats al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i tenir un títol de formació professional, grau universitari o certificat de professionalitat.
Doncs bé, jo vaig estudiar dret i un cop que vaig acabar estava a l'atur, apuntat a garantia juvenil i d'aquesta manera, complint amb aquests requisits, vaig poder accedir a aquesta oferta que em va informar el Servei d'Ocupació i simplement a través d'una entrevista, després d'uns exàmens i entrevista personal, doncs vaig poder accedir.
Aquesta iniciativa pretén millorar l'ocupació de persones joves menors de 30 anys mitjançant l'adquisició i competències derivades de la pràctica laboral, alhora facilitar la seva posterior incorporació al mercat laboral. Macias explica que ara posa en pràctica el que ha estudiat a la carrera.
12 minuts passen de la una del migdia. Entre gener i febrer del 2020 es preveu que surti la sentència de la Unió Europea sobre la IRPH, sobre aquest tipus impositiu, sota el qual es van subscriure molts contractes hipotecaris abans del 2013, abans de la seva desaparició. Era un tipus d'interès fixe, promogut llavors per l'Associació de Bancs i Caixes en un moment en què hi havia una tendència a l'alça del tipus i això servia, doncs, de reclam per a molts clients. Era, de fet, una alternativa a l'Euribor.
Per un acord entre bancs i caixes amb el govern espanyol de l'època, el 2013 va desaparèixer l'IRPH sense que s'oferís una alternativa als clients. És a dir, des de llavors s'ha mantingut el tipus d'interès amb el qual es va contractar la hipoteca, a diferència del que està passant amb l'Euribor, que ara mateix està en negatiu. Una circumstància que ha comentat l'advocat de consum de l'Oficina d'Atenció al Consumidor de Calella, Oriol Contreras, a l'espai mensual al programa La Ciutat.
En el moment que desapareix l'IRPH no hi ha un substitutiu. Llavors t'han de cobrar un interès. No inventen, no pensen, no els interessa. Igual que les clàusules sol, despatxos d'abogats, associacions de consumidors, ho han portat als tribunals, que això no pot ser, que se'ns tenia que haver explicat una miqueta com era, que jo hauria d'haver plantejat una substitució, que no pot ser que els que tinguem l'IRPH paguem més que els que tenen l'Euribor. I això que arriba a Europa.
Contreras preveu que la resolució de la Unió Europea anirà a favor dels interessos dels clients de la banca, que dictarà que és una clàusula irregular i que els bancs i caixes no van explicar-los la lletra petita amb prou claredat. L'advocat de consum de l'oficina calellenca aconsella a totes les persones afectades per l'IRPH que en cas que aquesta sentència que es posin en bones mans a l'hora de fer la reclamació de compensació econòmica a la seva entitat bancària. Aquestes cauran en cadascuna durant el primer trimestre del 2020 quan s'espera la decisió de la justícia europea.
Les infermeres de l'Hospital de Blanes, dispositiu de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s'han fixat el repte d'aconseguir que els pacients que tenen ingressats a planta dormin un mínim de 6 hores seguides. Per aconseguir-ho, adoptaran un seguit de mesures per garantir un clima de tranquil·litat a la planta. I això passa per vigilar amb el soroll, amb la llum i les entrades a l'habitació, a les habitacions per fer les cures. Aquesta iniciativa, de fet, és un projecte pilot que ja s'ha implantat en d'altres hospitals i que es podria també traslladar al Sant Jaume de Calella si els resultats que se n'obtenen són positius.
El projecte rep el nom de Trap al Son i neix de la necessitat d'abordar el problema de la interrupció del son en persones ingressades, la qual cosa afecta negativament en la seva recuperació i la seva salut en general. Mercè Maixencs és l'adjunta a la Direcció d'Infermeria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Si hem estat alguna vegada ingressats usuaris, he pogut comprovar que els hospitals generalment són sorollosos i no s'hi pot descansar. I moltes vegades és provocat per les pròpies rutines del propi treball assistencial dels mateixos professionals. Però pensem que això no té per què ser així i que podem intentar ser més respectuosos en aquest aspecte, no?
El projecte incideix bàsicament en tres aspectes, el soroll, la llum i l'organització de les cures. A partir de les 10 de la nit es posen en funcionament un seguit de mesures per propiciar un ambient tranquil que permeti el descans dels pacients ingressats. El repte és que des de mitjanit i fins a les 6 del matí no s'interrompi el son. És el període que anomenen hores màgiques.
Tant el to de veu, dels professionals, dels visites que tinguem, dels propis pacients, baixar el volum dels dispositius, per exemple, dels telèfons, dels timbres, de les televisions, evitar passar els carrets sorollosos que passem per les unitats, a vegades d'escombraries, bueno, mil coses, no?, en un hospital. Intentarem tancar llums, portes tancades, i si cal fer vigilància, però qualsevol cosa, qualsevol actuació que tinguem que fer, doncs utilitzarem unes linternes que tenim de solapa i intentarem doncs preservar una mica el descans de tota la gent que pugui estar ingressada.
Atrapar el son implica tot el personal d'infermeria de l'hospital, però també interpel·la els pacients i els seus acompanyants, a qui demana parlar amb veu baixa, silenciar els mòbils i les alarmes, apagar el televisió i respectar les hores de visita. La prova pilot de 3 mesos s'està fent a l'Hospital de Blanes, el més petit dels centres hospitalaris de la Corporació de Salut de Maresme i la Selva, on es concentra tota l'activitat de traumatologia. Si els resultats són positius, l'experiència es traslladarà també al Sant Jaume de Calella.
Altres notícies, l'alcalde d'Argentona, el copaire Eudald Calvo, ha estat citat a declarar aquest dijous als jutjats de Mataró acusat de desobediència per haver permès la celebració del referèndum de l'1 d'octubre a la població. Així ho va explicar ahir el propi alcalde a través d'un missatge al seu compte de Twitter. Segons apunta Calvo, se l'acusa que com a alcalde va permetre la presència de pancartes a favor del referèndum, va obrir escoles on es va votar i va donar ordres a la policia local per permetre la votació. És la tercera vegada que Calvo està citat a declarar per aquesta qüestió. En les últimes hores ha rebut diverses mostres de suport, entre elles la del president de la Generalitat, Quim Torra, que a través també de Twitter ha manifestat el seu suport a l'alcalde. Diu, estimat alcalde, diu textualment el missatge, la piulada va servir lleialment al teu poble, suport infinit, t'ho agraeixo i t'envio una forta abraçada al teu costat incondicionalment, acaba el president Torra. I la Guàrdia Civil està recopilant informació sobre la concessió de 96 llicències a apartaments situats a la zona del golf de Sant Vicenç de Montalt, segons ha avançat la Vanguardia. L'operació s'hauria produït quan Marta Pujol Ferrusola, filla de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, treballava pel consistori Sant Vicentí com a arquitecte municipal. Aquests apartaments estarien ubicats al marge de la normativa urbanística. L'intent de legalitzar les obres, que encara no estan acabades, hauria portat a la Fiscalia a obrir una investigació per determinar si s'han produït els delictes de tràfic d'influències i ordenació del territori. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha confirmat a través d'un comunicat que el passat juliol la Guàrdia Civil es va personar al consistori per demanar informació sobre el cas. En el comunicat també diu que l'Ajuntament, el seu govern i l'alcalde sempre han manifestat la seva voluntat de col·laborar en la investigació i que des de la Secretaria Municipal s'ha facilitat i es continuarà facilitant tota la documentació relativa a aquest expedient d'obres.
Meti Polit us ofereix el temps.
Canvis del temps a la vista. Sembla que a partir de demà entra la inestabilitat i les pluges aquí al Maresme. Tota la previsió al detall, com sempre, amb Quim Serra, amb qui connectem ara mateix. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. Avui comencem la jornada amb núvols abundants, per la qual cosa han pujat les temperatures nocturnes, que han estat fredes, però ni de bon tros, tant com la nit anterior. Avui les màximes pujaran. Pujaran pel fet que aquest matí, a primeres hores, tots aquests núvols aniran marxant. En general, tindrem un dia assolellat i això ajudarà que les temperatures, com dèiem, al centre de la jornada siguin més elevades. Els vents, aquest matí fluixos del nord-nord-oest, aquesta tarda giraran a Garbí i es reforçaran. Garbí moderat, sobretot a la costa del Maresme Nord, amb una situació marítima que també s'alterarà i que aquesta tarda es portarà maror a tota la costa de la comarca. Hem de parlar de canvis en el temps que ens arribaran demà de la mà d'una línia frontal que ens portarà un augment dels núvols i possibilitat de precipitacions que ja durant el matí poden afectar la nostra comarca en forma de ruixats poc importants, però durant la tarda, cap a mitja tarda especialment, s'aniran generalitzant i es faran abundants. Al final del dia tindrem registres de més de 20 litres en alguns sectors, per tant, una pluja, no cal dir-ho, molt i molt benvinguda. El vent demà es reforçarà, sobretot a últimes hores de la jornada, vent del sud, que serà moderat o fins i tot fort, podem tenir cops de 50-60 km per hora i la situació marítima en conseqüència s'alterarà. Al matí tindrem maror, mar de fons. A la tarda tindrem forta maror augmentant a maregassa durant la recta final del dia i la matinada del dissabte. Per tant, dissabte començarem la jornada encara amb restes de pluges que es retiraran, aniran marxant, s'obriran clarianes durant la matinada i al matí, però altre cop de cara al migdia i la tarda tornem a tenir ruixats irregulars però a qualsevol punt del Maresme. Amb vents més afablits dissabte, tot i que encara amb una situació marítima molt alterada, sobretot a primeres hores de la jornada i ben bé fins a mig matí. Després anirà millorant l'estat del mar. En definitiva, situació meteorològica que vol canviar i després del fred de les últimes setmanes, del que haurem de parlar serà d'unes temperatures més suaus però amb pluges que, com dèiem, demà arribaran aquí al Maresme.
Meti Polit us ha ofert el temps. Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
Noemí Esteve, gràcies. Fins demà. Porta paraigua. Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dijous 21 de novembre. Més informació actualitzada al llarg d'aquesta tarda a la sintonia de Ràdio Calella a partir de 6:45, la transmissió en directe de la sessió extraordinària del ple municipal. Tot el que passi aquesta tarda a l'Ajuntament de Calella els ho explicarem demà a la mateixa hora. L'info migdia, els esperem. Adéu-siau.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.